A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest divendres. Per acabar aquesta setmana, doncs, tinc dos tertulians amb una experiència més que àmplia en molts àmbits aquí amb mi a l'estudi. Richie Ponce, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia, gràcies per convidar-me una altra vegada.
Un plaer, i ets diguem, dels fidels aquí a la tertúlia. I per fer-nos companyia aquí amb l'estudi, també una altra persona d'experiència i, diguem, va, un llibre obert per algunes coses escaldes, Josep Anton Albós, benvingut.
Gràcies per estar aquí, em pres per estar amb una persona que crec que hi ha molt i sap molt i té molt a dir, que és el senyor Ponce.
Gràcies. Igualment vinc a escoltar més que res, perquè sempre...
Bueno, ja que et tenim aquí, malauradament, no direm que és recurrent aquests dies, però sí que es parla molt, doncs, l'entreèxit, gent que ha vingut, els 90 dies... molta gent que no ha tingut potser la informació adient o no s'esperava que la informació, entre quan s'han informat i que han volgut venir, canviïn també els paràmetres de la pel·lícula, per dir-ho així. Clar, aquí suposo que vosaltres, a nivell de, com tu ets el president de l'Associació Argentinos d'Andorra, teniu que tenir, doncs, un allau, per dir-ho així, de preguntes encara més aquests dies.
La veritat que sí, és una situació que pensaven que no tornaria a passar, o aquest tipus de situació de molta gent amb circumstàncies no tan esperades. I sí, l'entrada, a veure, lo de l'entry exit, sempre com ho deia abans, l'entry exit no és en si mateix una normativa, sinó que és un sistema de control de normativa. I a nosaltres els extracomunitaris, sobretot els argentins, ens controlen des de fa dècades. Tota aquesta requisitoria que es demana ara es demanava des de fa molts anys. Evidentment, després de la Covid, és que aquest tipus de control es van afluixar una mica i hi ha tota una generació, no? Perquè estem parlant, fem càlculs que potser són 4 o 5 anys de gent que no va estar controlada i van fer com que una realitat de que no hi havia controls o que no existien sobretot els requisits. I aquí hi ha dos parts fonamentals. Primer, l'immigrant responsable que sempre ha portat tota la requisitoria, que estem parlant de més del 80, entre 80 i 90%, hi ha un percentatge que són els que no li han donat massa importància a la requisitoria. I molt de vosaltres em direu, però com? Si existeixen els requisits, s'han de portar sí o sí més enllà dels controls. I aquí està el punt de la diferència cultural i de civisme, per dir-ho d'alguna manera, de que jo parlo amb qualsevol europeu i demanes els requisits i tot i que els controlens o no, s'ha de portar, no? Els que som latinoamericans tenim aquest taranà de que, si, sobretot que... demanen diners, no? Que és molt costós per a nosaltres. Dic nosaltres, però no evadir, no, per no fer-me fora de la qüestió, però jo sempre he emigrat des de petit i sempre n'he portat tots els requisits, sempre. Era com una regla que m'havien dit els que emigraven abans, que sempre em deien, has de portar sempre la requisitoria, no importa si et controlen o no. I respecte a Andorra, hi ha un punt que és també bastant sensible i difícil d'explicar, que és que la normativa existeix des de fa molts anys, però el sistema migratori, per regla general, no s'afegia a aquest tipus de control. De fet, jo no em vull equivocar, però em sembla que fa un any o dos que vam començar a fer aquesta campanya al Ministeri d'Interior, ja traslladaven l'inquietud de la requisitoria. I sempre dèiem que si la intenció d'Andorra, per dir Andorra, govern, població, el que sigui, volien acabar amb la irregularitat migratòria, no es podien donar permisos a la gent irregular. I aquí, per regla general, sempre s'ha donat el permís, s'ha donat favorable l'expedient que demanava això per un immigrant. I parlem d'un immigrant de la gana, no parlem d'un immigrant que vol canviar l'escenografia, no? És un món de possibilitats molt difícil de tornar enrere. És molt difícil, l'immigrant ja és a Andorra sol o amb la seva família, el que sigui, i et demana És a dir, té la mateixa circumstància que tots els altres immigrants europeus. El que passa és que canvia l'origen. És un tema molt sensible, sobretot quan hi ha menors, i sobretot perquè la visió ara de cop ha canviat, i molts, parlaré ara dels meus compatriotes, amb tristesa i una mica de decepció es queden fora de la temporada. Sí que ha estat molt de cop, però també jo aquí faig una reflexió molt, molt important, que és que de vegades ens oblidem de lo que va ser la Covid, tots els treballadors de temporada, que se va haver de fer un gran esforç per traslladar a tots Fa 3 anys hem tingut la llau massiva de treballadors de temporada i ningú no se'n recorda que van vindre 2.500 treballadors més enllà dels que es contractaven i que anaven pel carrer, que havia currículums per tot, a dins de tots els escaparates, i ara un altre cop. I em costa dir-ho, però nosaltres portem molt de temps i molts esforços intentant evitar aquest tipus de situació. Però clar, és molt difícil, perquè nosaltres no som del país. I quan tu portes aquest tipus de projectes o d'inquietuds o de propostes, mai demandes, sempre són propostes, tarden una mica. Tarden una mica en que s'entengui, que s'accepti, i al punt, mira, que ho diríem total alegria, però també una mica d'aquesta tristesa de que va ser bastant tard. La primera reunió que vam tindre nosaltres amb el cap de govern era un dossier així de gran i que portava la contractació en origen, la creació d'una oficina específica pel treballador de temporada, perquè no es trobava informació enlloc, la reglamentació de la requisitoria migratòria d'Andorra, perquè si tu vens de fora, l'andorrà no coneix, no? Però el que ve de fora, si tu preguntes, demanes a qualsevol, quin requisit necessito jo com a estranger per arribar a Andorra com a turista, probablement no trobaràs la resposta. I potser que no n'hi ha. Per un immigrant, aquest tipus d'incertesa és un món de possibilitats, però també acaben en aquestes coses, que de cop Andorra diu, bueno, s'ha de tancar la porta, i s'ha de tancar la porta, perquè també hi ha una
limitació.
Clar, allí també hi ha un context general que és que l'immigrant no té idea, que és la situació del país respecte a l'estructura, infraestructura. Bueno, bastant llarga la meva explicació, però...
No, si crec que tens tota la raó. Sí, partim de la base, i ho accepto completament, però també tenim que partir d'una cosa. Andorra sempre ha estat un país de gent que ha vingut a treballar, d'acord? D'un bon principi hem tingut la gent que hem vingut, siguin primer els gallecs, després els andalusos, després els portuguesos, ara poder la vostra ètnia. Què ha passat aquí? Que com que ens mancava, aquí ens mancava la mà d'obra, nosaltres no érem, no teníem la cultura de treballar i tot això. Aleshores, quan es van començar a construir els primers batiments, que van començar amb els gallecs, ja van aportar ells el savoir-faire, van dur de ser els bons picapedrers. Aquests van ser una part. En aquells temps els controls no existien perquè no existia gairebé res. Les coses anaven com anaven. Ni es podia enraonar. Amb origen ja es van contractar, en aquells temps, es van contractar els treballons de fassa que venien amb uns autocars de Galícia, del Sant Varel, el Lázara i tots aquests, venien per uns treballs específics a fer la fassa famosa, les bordes. Això ha canviat, ha pujat. Ara què ens trobem, poder, el dia d'avui? El dia d'avui ens trobem que necessitem una mà d'obra, no es pot dir qualificada, i es diu qualificada, d'acord? Per segons quins àmbits que ens estan marxant. La mà d'obra qualificada podria ser amb els petits tallers mecànics, amb els petits fusters, els petits manyars, que això va desapareixent. Es pot dir que quan va arribar tota la gent com vosaltres, i tots els que siguin de Perú, els que siguin d'Equador, els que siguin de casa vostra, tots els vostres, jo els veig més gent que són més derivats amb el tarannà que teniu vosaltres cara al públic, cara a l'hostaleria, sí, cara a la restauració. Aleshores, què ha passat aquí? Que aleshores, si això hi ha un volum moltíssim gran, acabaríem amb el cupo de la gent que hi hauria dintre el país que marque el govern. El marc que el govern es diu, podeu ser tants, o tan pocs, o tan menys, perquè per això i els plans que s'estan fent ara, que no s'han acabat, de saber quin és l'estudi de càrrega per parroquials. Estic molt d'acord amb tot el que has dit tu, però si mires una mica amb tot això, veuràs que el que ens manca més al país és intentar la gent que són productiva amb petits negocis que estan plegant, i són aquests que estic dient. També és veritat, i tens tota la raó, i és ben cert, que poder som un país que som xics i tenim la nostra idiosincràsia pròpia, d'acord? I es té que respectar, i que això no s'ha fet poder del tot bé. Tant sigui el govern, el Parlament, digue-li com vulguis, que poder d'un bon principi aquesta gent, se'ls dit que ningú que pot dur d'un bon principi d'origen, com dius tu. Això seria la solució més bona que hi ha tot arreu. Origen, contracte, ja seran raones, seran raonat, tu has dit moltes vegades, tu ja has fet menció i has fet força. Què passa? Que aquí hi ha hagut un moment del boom de la construcció que feia falta gent d'on sigui, per on sigui, com sigui. Què passava aquí? Que la gent que no eren del món de la construcció, que treballaven a un petit comerç, els captava el món de la construcció, perquè és on hi havia el treball pagat, pagat, i aleshores et trobaves que el comerç li traies un braç o dos braços, no podia tirar endavant. Per això molts dels vostres vau entrar i va haver feina, vostre amb el bon sentit sempre, que van venir aquí per treballar al món cara al públic, perquè va de sou gent de mal teu, vostre tarannà, la vostra làbia, el vostre savoir-faire, que diguem així, esperant raonar. Però molts n'hi hauria que també agafaria la feina de la construcció en general, doncs sigui tot el món aquest. També incideixo molt que esteu a posar molt èmfasis, a partir d'ara ja ho estan fent, a saber d'on vindreu, vostre, i com vindreu, com tu dius, què és els requisits del país. És molt important que un emigrant, sempre que emigre, no és per voluntat, sinó per manca de qualitat de vida, com pot passar. I la qualitat de vida et porta a vegades, et du a vegades, a no fer les coses com les tindries que haver fet. I mitjançant els sistemes de comunicació que hi ha avui en dia, mitjançant aquests sistemes, uns es comuniquen amb altres. Mira, he encontrado, tengo la posibilidad, pero ¿de qué se trata? Nada, vente para aquí, vente para aquí.
És el punt vital de l'entorn que de vegades, per això et deia abans que de vegades quedo jo davant de la meva comunitat com que sóc el, no el dolent, sinó el mala onda, perquè no, espera, no pots viatjar sense la mínima requisitoria que demana la llei i que demana la vida a Europa o Andorra. Però de vegades és el que tu dius, és que l'entorn, no, vinga, tu tira. I tenim una experiència també darrere, que nosaltres som descendents d'europeus, no? Sí, i els nostres avis, o besavis, van marxar sense res i ho han aconseguit. I això es confon de vegades, la realitat avui no funciona així. Sí, el tema és que la teoria és molt bona, però la pràctica avui no permet. A on sí? A Espanya. I de vegades molta gent, sobretot els argentins o latinoamericans, confon Espanya i Andorra a nivell migratori, perquè en Espanya tu et pots quedar 2 anys, 3 anys, i a més tens una residència, després tindràs possibilitat d'accedir a una ciutadania espanyola / europea. I és un tema molt sensible, molt difícil d'explicar. I també, com sempre dic, s'ha de respectar absolutament al 100% com és el país que t'acull, al que tu arribes. Tu no pots passar de tot, no estudiar el català, no entendre o d'integrar-te. És a dir, jo aquí no tinc cap negociació amb l'estranger que sigui, que no pot ser que molta gent es nega 100% a intentar estudiar el català o intentar vincular-se o participar d'accions culturals, esportives. És com que es fa un gueto. Jo no estic d'acord, però a mi està bé. Tu pots anar amb el que vulguis, no? Tens el dret, però hi ha una part que com a comunitat no només és treballar i, re, i pagar el lloguer, és també participar, perquè si no, si no, tens l'opció de, segons el xat GPT, diu que hi ha 180 no sé quants països. És a dir, no és l'única opció. Jo he passat per molts països, vaig viure als Estats Units i tinc l'experiència real de com fer el gueto no només que et va allunant de la vida, sinó que et comporta altres actituds que també arriben a aquest tema. Ara, amb aquest tema de l'entreèxit, molta gent es va aprendre això com Andorra no pot ser, ens utilitzen, som
sí,
la
bona... Sí, és com si fos algo som personal, la... sí, com si nosaltres ens
no, volguéssim... Són les no, lleis.
No, no, no és així.
I són
no,
les lleis.
Marcelo, nosaltres aquí no som així. El que passa és que ens ho ha portat al moment actual, al moment de dir, a veure, fins on tenim que arribar a aquest
exacte.
País? Quanta gent podem ser en aquest país?
Exacte.
L'estudi sí, de carca amb tots, perquè vosaltres també repatriareu els vostres fills i tothom, i anireu a estudiar a l'estudi, i tindreu que tenir un adignament, unes carreteres, una salut, i tot el que vulguis. Per això nosaltres estem, som els primers que us ho tenim que donar. Però ho tenim que donar amb una qualitat i arribar a un punt que ni fins al dia d'avui no ho sabem ni nosaltres el que caldrà fer en aquest país. Fa molts dies que s'està estudiant. Clar. Ho estem enraonant, els comuns tenen que portar els seus estudis. A partir d'aquí cada comú dirà, mira, jo necessito pues, emigrants per treballar 2050. No, no, aquest comú necessita 3.000, no, aquest 80. Al moment d'això, la qualitat de la vida i la gent s'integrarà, també és veritat.
Sí,
però
sí,
també,
sí, sí.
Si tornem amb el mateix, que això és molt important, és saber la idiosincràsia del país és el que tindrà.
Exacte.
Arribarà un moment que malauradament està arribant encara aquesta gent que, com tu ben dius, vamos pa allà, perquè és el que marca és, la, és
sí,
el
sí.
Menjar, la vida, la qualitat, treballar i poder tenir un lloc. Però arribarà un moment que això es tindrà que fer completament diferent, perquè si no, no ens en sortiríem mai. Nos tindríem aquest enrenou molt seriós de duanes, i tindrem un enrenou de duanes. Vosaltres ho sabeu. Deixant de costat de tota la història que ens vindrà, ja no cal que parlem una mica més del que sigui amb la comunitat. Bueno, això és una cosa que tu tens raó, jo intento ser molt conseqüent i apoio molt a gent com tu, el respecto molt, perquè tu estàs al costat dels teus. I això és molt guapo. I tu els teus els dius, és que si no ho feu bé, no vamos a ir bien, no vais a entrar bien, però si ho feus bé, tendréis, a lo mejor, una oportunitat.
Del que dius, Marcelo, cert que hi ha hagut, doncs, males pràctiques o males, diguem, conductes de persones, d'empreses, que o la persona no ha vingut amb tota la documentació adient. Això s'ha traspassat a la seu, suposament en cascada hi ha hagut aquest canvi de decisió d'avançar a l'entreèxit al febrer, quan França ha dit nosaltres serà a l'abril, tal com estava previst i tal. Ahir ho comentava i fa pocs dies també ho comentava, dic, ostres, dic, això potser dona oportunitat també a algunes persones, dic, mira, entro per Espanya però marxaré per França. Però el problema és el cost del bitllet i tu quan compres el bitllet també compres el bitllet de volta. Aleshores, clar... Aquí sí. Pot ser una solució, diguem, pal·liativa, legal, per dir-ho així, però amb una complicació de com torno,
sí,
també.
Sí, a veure, jo crec que de moment, jo separaria en dos parts. Primer, és que la requisitoria europea, tot més enllà de l'entre-èxit, existeix. Això, és a dir, aquesta possibilitat o aquesta, no, aquest joc d'entrar per Espanya i sortir per França, no... encara estan els requisits, més enllà de la normativa i més enllà d'Andorra i més enllà de la temporada i de la Unió Hotelera, és a dir, la requisitòria no pot tapar els ulls davant de la requisitòria, és a dir, la temporada o l'entreèxit, els requisits hi són. I, a més, és que porten més de 20 anys aquesta requisitòria. Esa va ser quan va... mitjanament es va crear la Unió Europea, després es van fer canvis i tal. L'altra part sí que seria un pal·liatiu, tal com ho dius tu, per salvar, no, la part de treball de temporada d'hivern. Potser, bueno, aquest cop respecte a l'emigració, sobretot els argentins o latinoamericans o treballadors de temporada, ja està fent que tota la resta de treballadors arribaran amb tota la requisitòria. I només, a mi m'agradaria aclarar una part més, que és que no només es necessiten la regularitat a l'espai Schengen i el vol de tornada, sinó que es necessiten assegurança mèdica, 118 euros per persona, sí, de dia declarat. És a dir, impossible, perquè si tu dius que estaràs 3 mesos, necessites 90 dies per 118 euros. Que això, potser Andorra podrà fer un acord o alguna aval, no ho sé. Però, i a més, només està posant els ulls davant d'aquests dos requisits. I n'hi ha més. I potser demà, França començarà el 4 d'abril, perfecte, però demanarà tots 4. Què farem?
Tots de cop.
De cop. I tindrà... I dirà, però si aquí diu que són els requisits. És a dir, hem de, com dieu vosaltres, hem d'anar més enllà d'aquesta situació. És una oportunitat, és una gran oportunitat per millorar aquest tema, per fer un pas endavant, més enllà de la meva visió, perquè jo no tinc la raó, jo no sóc la persona idònia, jo només veig que els meus compatriotes pateixen situacions innecessàries, sigui responsabilitat d'ells o de la destinació, no passa res. I jo crec que és el moment per aclarir que des de govern o des del servei d'immigració, fique, els requisits són tots 4, tots 5. I amb això, i ja està, el que no ho porta, ja està.
Sí, però mira, ara si tornéssim una miqueta, és un petit incís, eh? Si ara miguéssim el per què, quin és el motiu de que s'aplicarà a Espanya i quin és el motiu que no s'aplicarà a França, tampoc té molts secrets, això. Sabem que la gran quantitat, per no dir el 100% de gent que no poden actuar dintre el territori andorrà, marxen cap al sur. Per què? Perquè tenim el gran poble de la Seu d'Urgell i totes les comarques del voltant, i allà sempre hi ha una atenció sanitària o el que sigui. Si nosaltres guanyéssim cap a la part nord i ens anéssim cap al pas de la casa, Hospitalet, Agres Termes, allà no és possible tot això.
Clar.
No està preparat per assumir això. Automàticament, el govern francès què faria? Diria, ep, què està passant aquí?
Sí, sí, sí. Exacte.
Aleshores és quan ens tirarien les orelles, no? Una miqueta ens dirien, ep, això no està bé. I ara, en aquests moments, no ens convé res de tot això a nosaltres. Tampoc ens convé, ni molt menys, quedar malament amb la part de Catalunya o Espanya. Això ho veig així.
I jo afegeixo una coseta més. En el cas de la comunitat argentina, que parlaves de la Seu, per regla general, diria la majoria, no tenen la Seu com a la destinació post-Andorra. Normalment no es queden ahí, sí que hi ha gent, però no seria... O potser fan un primer pas, però després se'n van. Normalment... és la resta d'Europa o...
Sobretot, sí, surten sí, fora d'aquí.
Balears, bueno, la majoria dels treballadors que no han pogut fer la temporada ara és perquè acaben la temporada d'hivern i se'n van a la d'estiu a Balears, bueno, als llocs turístics i bueno...
Destinacions que ja coneixen d'altres vegades.
Clar.
Més aviat els altres treballadors latinoamericans, aquests sí que es queden més al voltant d'aquí baix. Sí. Ja no és per això, però que s'estan donant molta
sí, característica. Sí. L'atenció sanitària, molts argentins que, o extracomunitaris que encara no estan esperant el seu permís de treball o que estan, aquestes famílies que estaven ahí donant voltes, en comptes d'anar a l'Hospital Meritxell, baixaven a la Seu perquè aquí quedaven enregistrat i la por d'expulsions i tal, bueno. Clar, per sort, aquest percentatge, toquen fusta, ha millorat bastant i...
Això. Ara, més o menys, amb aquest tema, que és molt complicat i molt complex, tenim que intentar nosaltres, a dintre del país, tenim que estar... al voltant vostre, al voltant de tots els que entren, però al voltant de tots els que estan al voltant, perquè estem intentant entrar en un conveni d'associacions, d'acord? Aquests països que tenim al voltant, penseu que quan se va començar a tramitar això van dir cada petit país tenia que tenir un gran país al costat, no? Com hi ha San Marino, que és Itàlia, com hi ha Mònaco, que és França, com hi ha Liechtenstein, que és Alemanya, com és Andorra, on està? Espanya. De Catalunya. Ens convé, sobretot a nosaltres, amb aquesta gent, portar-los molt bé. No és que tinguem, hem tingut, al passat hem tingut moltes relacions amb Espanya. Amb Espanya sort n'hi ha hagut del 1880, quan vam tenir el Madoz, que va anar a intentar per les cargues del bestiar, que baixaven bestiar cap aquí. Em tenim que tenir molt bona relació amb Espanya, encara que sigui Catalunya la que està emprenyada. Mirem-ho així, però Catalunya es creix a on? A Espanya. Això és bé que així.
Bueno, del que esteu dient, hi haurà una prova pilot d'una plataforma per contractar en origen en el primer semestre del 2026. Bueno, des del que dius tu, Marcelo, a part de, a banda de portar idees, fer proposicions i tal, doncs a poc la gent es senta, s'escolta, es parla i s'avança, no?
Sí, 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 és una idea que crec que donarà solucions, evitarà la migració irregular, que també donarà una mica de llum als tipus de contractació, donarà un llum a totes les direccions, no només al treballador, sinó a l'empresari, als empresaris en regla general, a l'administració en general, perquè dins del que més o menys he vist el projecte, intentarà també no, donar suport jurídic, una mena d'eines que segurament seran tinc esperança, confio que serà una solució. Segurament començarà d'una manera, es faran ajustos i després no es millorarà, però el que sí, i és molt important, i jo demano demano a tota la població, a l'audiència, que demaneu vosaltres als seus amics, veïns, excompanys d'escola que formen part de l'administració, dels ministeris, que d'aquest tipus de projecte ha d'estar a formar part persones compromeses amb la situació. No pot ser gent que no està, que només va ser contractada per emplenar formularis, perquè és un tema molt sensible.
Que tenen coneixement de tot. Clar,
i a més, perquè jo m'he trobat, i ho he dit públicament, no tinc cap problema en repetir-ho i davant de qui sigui, m'he trobat gent que parla de coses migratòries i que proposa i que està dins de grup partidaris o ministres, i que no té idea mínimament de les coses més bàsiques de la migració, que no té idea ni de la requisitòria, que hem fet proves, aquest tipus de jocs trampa, que els he demanat a veure quin requisit se necessita aquí, i davant de taules de funcionari, no tenia ni idea. I això potser és un moment, jo no vull fer no vull parlar de la moral, perquè jo no sé exemple de res, però és un bon moment, jo crec que més enllà d'enfadar-nos, és un bon moment per dir, vinga, fins aquí hem tingut aquestes coses, hem arribat a aquest punt, com ho dius tu, no? No podem deixar que ho faci qualsevol. Si no hi ha persones idònies aquí, bueno, contractem els millors, per dir-ho d'una manera, estic fent una il·lusió, el més format respecte a drets internacionals, migració,
lo que es cal,
lo que calgui, i que és un moment perquè també s'ha d'aclarar que la part migratòria d'Andorra no només és migratòria laboral, perquè la major, tal com dius tu, el 90% de la gent que emigra cap a Andorra està relativa a feina, i és a dir, tenim com dos elements molt, molt importants, i a més des de l'origen, que és la problemàtica de l'habitatge a Andorra, es fa un embolic. Sempre dic que la majoria de la gent pensa que el problema migratori és el que es veu. I el que es veu és la conseqüència d'una arrel més important i més, diguéssim, i que curiosament, les solucions són bastant simples. Són bastant... La creació d'una creació o que... un grup de persones que s'encarreguen únicament dels treballs de temporada. Únicament un canal d'informació pública, de difusió, de divulgació. No hi ha... I qui és el que... Qui apareix ahí? Argentinos en Andorra, fent una feina que no se'ns paga, que ens equivoquem, perquè és real,
Però és que hi poseu tota la voluntat. Això estic d'acord. Però imagina't, perdó, tallo una altra vegada, imagina't que no estiguéssiu vosaltres. Imagina't que un dom en principi, el Marcelo Ponce, tot deuen dir Ricky, em sembla.
Sí.
A mi em diuen Patón, això és igual. No hi fossis. Tu saps la quantitat de problemes que ens has resolt tu al sistema d'immigració. Sí? I a part, el que pots aportar com idees sobre la, el que es pot dir la contractació amb origen, sempre aporta a la gent que realment necessita, en quins àmbits i quins dominis exacte necessites dintre el país. Si tu contractes una bona persona per una feina determinada, aquesta persona fins i tot pots anar a arribar a negociar un salari determinat.
Exacte.
Exacte. Exacte. Ara, si tu, amb el grupatge, tots anem a parar o anem a petar al mateix supermercat, a la mateixa pastelleria o al mateix comerç, és el que hi haurà, exacte, perquè no podrem exigir, no podrem exigir. Vostè què sap fer? Jo soy bueno, tengo buena labia, lo que quieras, però vamos a desmontar este motor. Yo sé hacerlo. Coño, perdón, se me ha escapado. Però esto, esto es lo que ens fa falta aquí. Per això, contractar un origen és molt bo, perquè realment fas venir el que et fa falta pel país, és veritat. Després, ja, lògicament, amb tota la paperassa, amb tots els requisits, amb tot el que faci falta. I això és el que ens fa falta. Això és el que es té a debatre molt. Per això, hi ha hagut un petit moment que sabeu, que van dir, el govern va dir, bueno, les grans empreses que necessitin una quantitat molt important, molt determinada de gent del treball laboral, tindrem que guaitar-lo, clar, perquè si no, d'on el traguem? Si jo tinc un supermercat i tu en tens un altre i tu en tens un altre, quan cobres tu? Ah, jo te'n donaré 50 més perquè tinc falta mà d'obra i tu me'l fotràs. I donarem la volta, al final no solventarem aquest problema. Si poguéssim arribar sobre origen amb treballs qualificats, això seria fabulós, perquè a tot arreu hi ha gent que té un neguit aquí dient, jo voldria ser un bon fuster. Ah, si fos aquí, anem cap aquí, cap aquest camí. Això és el que opino jo sobre això. I molta raó em trobes tu. La informació que es té que donar, o el grup que es té que donar amb aquesta gent, tenen que ser persones, mai dic que no siguin qualificades les nostres, perquè són les millors les nostres, però si encara n'hi pots afegir una mica més, és això, que després no arribi el moment que estiguin fora de l'àmbit amb segons quines preguntes.
Del que dius, Josep Anton, el síndic ho ha dit fa pocs dies, que no obstant que la contractació en origen es faci, no, això no eximeix el respecte de les lleis laborals
que no
és explotació, però bueno, ja sabem sempre que hi ha una certa picardia que et dius, mira, sí, ja que ve de fora, per dir-ho així, l'enganyarem.
Ja que ens fa falta poder així, ens manqui.
Exacte.
Ens manqui aquí. Sí, però no eximir, no. Sí, ens està costant moltíssim a nosaltres com a país intentar fer les coses bé. Ja no vull dir que hi hagi en un moment determinat i que es faci una mica de més o de menys, però sempre tenim que anar al màxim de la legislació. La vida no funciona sempre al màxim de la legalitat. Es fa pujades i baixades com una onada, no com un tsunami que ens enfonsarem tots. Això és la lògica. Però qualsevol cosa d'aquestes que sigui aportar amb qualsevol negoci petit d'aquests, que això és un país de pimes, és un país de petites empreses de 5, 8, 10, que quan pleguin la gent gran, el gran mecànic, el gran fuster, el gran lampista i tot això, això desapareix i ens fa una falta terrible al país. Mare de Déu, com que no ho voleu saber. Això és el que veig jo.
Del que dius tu, parlant de mà d'obra i parlant doncs de gent, bé, hi havia notícia que a nivell de metges, 8 de cada 10 metges d'atenció primària tenen més de 50 anys, també n'hi ha, em sembla que és un cada 3, hi he sentit també que alguns se superaven els 60,
sí.
Dius, clar, el senyor Naudí deia en Consell General que, escolta, si estàs a la porta de morir-te, t'és igual l'idioma que parli la persona, el que tu vols és que el metge et salvi.
Que solventi la situació, és la veritat, Però és que, si tornem una mica amb això, avui en dia, em sembla que és França que ho està aplicant, que le retraité i peut retravailler dans son domaine, perquè són bons dans son domaine, perquè és el savoir-faire. Ho he tradueixo,
sí.
Els jubilats poden treballar amb el seu domini perquè són els experts. La gent gran són els que en sabem més. Per què arribo jo a Bellot i us explico coses que sé? perquè en sabem una mica. Però aquesta gent, poder no són bons físicament, però en sabem amb el cap. Aquesta gent tornen a les grans societats perquè els demanen. Després hi haurà la persona que ja et farà el treball. És el mateix que dius, Enric. Els grans doctors, els grans professionals de la salut, pensem que aquí és un dels punts molt vitals d'Andorra, que és la seguretat i la sanitat o la salut, són molt vitals. Nosaltres aquests dos punts els tenim molt bons dintre del país, molt.
És molt impecable.
La seguretat del país és algo excepcional, de sempre. Hem tingut gent. I la salut i la sanitat també. Si això no ho podem deixar perdre. I això implica poder recuperar gent amb aquest domini, ho tenim que fer. Tenim que ser els millors. Aquí. I atendre a la gent que ens vingui de fora. Treballar a casa nostra, sigui el domini que sigui, amb totes les conseqüències. Si no els podem atendre, ja no poden arribar aquí perquè manca del que manqui. Però tenim que ser... Arribarà un moment que aquí no podem passar. Ja ens han begut l'enteniment, ja fa molts anys que l'enverem, que diguem aquí quants pensem que som? Un cada pam o què? Això no és una segle, saps què vull dir? Som molta... Ja som gent
sí,
aquí.
Sí, sí,
per
sí,
això, els que som aquí és perquè el país els necessita.
I jo tinc clar també que el que ve de fora busca... aquesta limitació també de població i d'estructura. No és que el que ve de fora vol un New York o vol un Barcelona o vol... No, també busca aquesta tranquil·litat i què passaria? Seria una llàstima. Realment seria una llàstima.
Aquí tenim el millor. Aquí la gent com vosaltres, que veniu de països dels Andes i cordilleres, que us agrada el sistema muntanyà, igual que nosaltres, que jo no hi vaig, però jo em quedo aquí. Arribes i dius... És que Andorra, ens reunim, però podem pujar, fem aquell pic, fem aquella muntanya, fem aquell recorregut. Això és qualitat de vida dintre del treball laboral. El treball laboral cobra o guanya la vida el millor que puguis, però a partir d'aquí, integra't i viu a dintre del que tenim nosaltres aquí. Fes, però fes-ho. Però fes-ho bé que no ens llamin l'atenció. Per això estem així.
Bueno, veurem aviam aquests professionals de la sanitat que ens falten. Benvinguts siguin i, bueno, ja... Ja veurem de quines fronteres ens aterren amb aquestes doncs, sol·licitud que s'afluixin una miqueta els requisits perquè puguin atendre els pacients.
Falta.
Bé, tu parlaves de muntanyes i sé que a vosaltres dos doncs, us agrada passejar-hi. Bé, a Solanelles hi haurà una ossa de grans dimensions la primavera que ve. Aviam si la gent de lluny la confon amb una de veritat. O sigui que...
Jo, personalment, jo en raono personalment, com a persona... que he viscut molts anys en el temps de la muntanya perquè m'agrada, he viscut i he tret la muntanya al meu fruit. Jo quan se va començar a enraonar dels ossos de retornada dintre del país, jo no hi vaig ser a favor. Fins i tot vaig enraonar amb els banders perquè m'expliquessin, em fessin saber, com que sóc neòfit amb el tema d'aquestes bèsties tan altes, tant que foten sos, i dic, hòstia, jo quan s'enraona de la paraula os, no és igual que un excursor, voleu que us diga, i aleshores... Que ho vulguin fer això, sí, però jo, tot el que sigui ossos, és un tema que no em fa gaire il·lusió. Jo personalment, fa molts anys no hi eren, s'han reafincat al país, ja han fotut muflons, ja han fotut camirols, ja tenim prou amb els isards, que els isards es fa autòctona, ja tenim els tritons dintre l'aigua, ja tenim l'aigua neta, quedem-nos així. No hi afegim més coses, perquè si afegim més coses ja no sortirem a la muntanya. Això és una miqueta el que jo penso del món de la muntanya. La muntanya s'hi va. Has passat-ho bé, amb seguretat i mai amb un neguit. Les muntanyes no es troben mai, però hosta, prendre molt l'atenció a la muntanya. Jo això és ho veig així,
Sí, l'escultura, diguem, no serà forçadament un reclam més. Dius, ve, puja la muntanya al cim i gaudeix el paisatge.
Té un isard de 5 metres, és igual. O una altra cosa, perquè és típic d'aquí. Ara, no vull dir que jo no hi estic a favor. També hi fotran una escultura en un altre lloc i estarà ben. També hi han posat molts itineraris per xocs, i estic a favor de tot això, però poder el tema os se'm remou aquí dins, a mi personalment, ni que sigui una escultura,
Bueno, el que dius de tots aquests circuits de hiking, de
tot,
i aprofito per agrair que ho fan superbé, superbé, perquè la gent que ve de fora... jo quan faig alguns controls a la frontera i tal, parles amb ells i te diuen, no, és que hem fet el camí d'aquí, la pujada del Coma Pedrosa, el Perafita... És a dir, són coses que estan molt, molt, molt bé organitzades i a més que donen un bon resultat. Personalment, no tinc cap experiència amb mos de moment sí, i toquem fusta que no mai no, em passa.
Un annex referent a l'estat.
Sí, clar, segurament. Però de totes maneres a mi m'agrada i són coses que es fan, no són gaire invasives i que, bueno, tenen també un punt d'interès extra del que ja té les muntanyes d'Andorra, que són fantàstiques, i que cada vegada que jo vaig a treballar a la muntanya, que vaig al mateix lloc, tots els dies trobes coses diferents. És a dir, és una oficina de màgica, perquè tu dius, i això, aquest pic o aquesta visió, fa 10 minuts que no l'havia trobat, és la meravella de la natura, no?
El que tenim aquí, que vosaltres teniu al vostre país, que alguns hi podran anar, altres no hi podrem anar, tipo Perro Chico, Perito Moreno, tots aquests indrets tan agradables. I per això hi donem tanta perseverança. A veure si aquí... jo realment el que dic és que tot el que es pugui fer vinculat a la muntanya, que és el nostre modus vivendi, perquè tota la urbanització la tenim a baix, cuidem-la com dius tu. Que sigui no un moment que tu passis malament, perquè hi hagi molt tecnicisme, que la gent no puguin pujar. Si volen pujar els que valen tecnicisme, que vagin al Coma Pedrosa, que vagin al Casamanya, o vagin a la Portella, és igual, no importa. Però que la gent s'ho passin bé, que passin. Siguin els que vinguin i que diguin, avui hem estat al centre, però en 10 minuts, un quart d'hora,
ja
estem a 1.500.
No coneixes Argentina encara?
No conec Argentina, realment segueixo tot el que sigui d'Argentina perquè sóc un amant de la muntanya, ja no parlo de la Pampa, parlo de Perito Moreno, d'això, sóc un amant de la pesca, m'agrada tot això, és un, però no hi he anat.
I només has parlat d'un 10% de les nostres muntanyes.
Només he parlat...
Jo sóc més del nord, jo estic més a prop de Bolívia i Xile.
Clar, jo quan parlen d'Ushuaia i tot això... Clar,
és que la part més bonica.
És que tot això ho portes, però ara, jo el primer de defensar que el que tinc aquí, que sigui el millor. Quan surti d'aquí, diré, ostres, no ho havia vist, no ho sabia, sí que ho sabia, però ara ho puc veure. Per això m'agrada que la gent puguin gaudir de totes aquestes excursions, aquestes sortides que ens estàs demanant. Això és fabulós.
És fabulós.
Parlàvem de fauna, tu que has estat també en el ram, diguem, de la ramaderia i del bestiar, bé, hi ha hagut de la dermatosi nodular, bé, s'està vacunant el bestiar, ara torna, i malauradament estem a prop de festes, una altra, no diem epidèmia, però grip aviar, dius, caram, ànecs, oques també... bueno, això no sé quina dramàtic repercussió tindrà amb el foie gras, perquè estem a poques setmanes de Nadal, eh?
El feixe gras, que realment és un producte que es fa sempre perquè a part del nord, que ja ens va ja bé de tots els països nòrdics, nòrdics no, dels països d'aquí al costat de Romania i tot això en fan moltíssim. Jo sempre he dit que totes les grips aviars es transporten les grips, es porta el vent i es transporta l'au. L'au la porta sota l'aixella, sota l'aixella, les aus. Jo tinc aus, jo tinc gallines, tinc pollastres, tinc bestiar perquè m'agrada, d'acord? Però això ho tinc per caràcter per nosaltres. Què pot repercutir amb el gavajo de foie gras? El que vulguis. A França fa molt temps que, malauradament, no han apostat per una part molt petita del territori del gavajo. Tot el producte aquest, amb una gran quantitat, ve de fora, de països de Bulgària, Romania, i és veritat, perquè el preu baixa moltíssim degut a la mà d'obra. Ara, quan arribi la campanya d'alt, jo no crec que França pogués donar abast, no crec personalment, era una nova reflexió, a servir tota la demanda de fetge, d'ànec, o de canard, de mullar, musquer, barbarí, tot el que hi hagi, que pugui haver. Per això hi ha tanta demanda i es té que vigilar molt. Pot afectar a la grip aviar? Sí. Em sembla que hi ha hagut un sacrifici important a Espanya de 20.000 caps o molts, però ve molt de la au tancada. Però quan està fora és quan rep tota la història. Però quan la tanques a dins ja és una au amb captivitat. Ja no és una au agradable, ja és una au de granja. Jo desitjaria que això, com hi ha hagut d'altres anys enrere, que en un moment determinat canvis de temperatures, per poder, canvis de moment determinat que això desapareixés, igual que ens ha passat amb el bestiar de pota rodona, de pota triada, per la dermatosis. I esperaria, desitjo.
De fet, si no m'equivoco, un dels motius que es va accelerar el contagi és pel tema climàtic, que no, millora la possibilitat del contagi massiu. Estic dient coses sense coneixement.
No, és la veritat.
Però, i les migratòries també, que són també una part del...
És que de ja ho diu el món. El món ja ho diu, migratori, migres amb tot el que tinguis. Aquells no se'n migren amb els fills. Se'n migren amb tots els polls que hi hagi. I totes les...
No hi ha entre i èxit aquí.
No. Aquells aleshores ja s'aturaran en un lloc o altre en funció del clima. Com, és la veritat. El clima ens ha fet canviar això. Ara... Jo crec que si ara que estem en un moment de prop de les campanyes, que ens ha vingut baixo la temperatura, que veiem els submets ja una miqueta blancs i tot això, crec que tot això ens farà veure una cosa diferentment. Veritat, Enric, que podria ser?
Esperem que sí. Bueno, les baixes temperatures també doncs, eliminen una part de virus i algunes bactèries i a partir d'aquí doncs, ja elimines un risc.
I amb la calor que ens està fent al moment d'un fot xafigó i tot. Bueno, fa molta bonança. I veus que cau aigua i goites amunt que dius, hòstia, que blanquet està. Diu, no, blanquet no està. Està cobert d'aigua, però bueno.
Sí. Això és el que deia el Josep Anton de foie gras, que bueno, hi ha picaresques de fer venir el foie d'altres països de la comunitat europea, transformar-lo en França i dir que és un producte francès. Sí. Això és com si dius, no, mira, doncs, el mate que un argentí o un uruguaià s'està prenent, no, l'han fet a la Índia o l'han fet en un altre lloc del planeta.
Seria... un problema moral per a nosaltres aquest tipus de situació, però clar, jo entenc que la indústria de vegades va per davant de lo que uno està acostumat i de la història, sí. No, de cada país, i evidentment aquí nosaltres, mira, particularment la nostra família, al cap d'any sempre fem confit de canal, però amb aquesta situació ja la meva sogra va dir, bueno, ja mirarem un altre menú.
Una altra cosa.
I evidentment han pensat en un asado argentí, així que canviarem una per l'altra.
No sé si és millor. Mira, jo he mai passat la vida fent foie gras, jo perquè tenia propietat aquí a França, sí. I gavàvem el bestiar, amb blat de moro, groc, blanc, i puc dir que si ara em fas la teva comparació de l'assado al foie gras, que no té res que veure, jo el dia d'avui, en pres de fer magrets, aguilletes, confits, tot el que he fet, colls i tot això que ho han fet, aquí al costat, a Massa, no gaire lluny, i em fas un assado com feu vosaltres, i jo em poses dos taules, és que no m'ho penso. Jo me'n vaig directe a la carn, perquè teniu una facilitat. I un producte tan bo, vosaltres, que aquí ens arriba una part petita, aquí tenim la carn del país, que és respectable i amb molt, molt, molt bona qualitat. I jo la defendré a mort, perquè, sincerament, sense els ramaders dels països, els prats del país no estarien mai com estan ara. Pensem que els prats estan cuidats perquè hi ha ramaders. Sigui la parròquia d'Ordino, Poder o Gemès, o Canillo, i les altres parròquies, el que fan aquella gent és fabulós, fabulós. Tenir els plats cuidats, conreats, treballats, i després tenen els seus enrenous amb gent incívica, de la qual ja n'hem enraonat alguna vegada, però el que fan, després faran una gran carn com vosaltres, un gran foie gras. Aquest any nosaltres tenim que gaudir-ho tot això, i si torno a veure...
Farem un assado.
Sí, tu no portaràs a un indret per menjar d'això.
I la carn andorrana, dins de la nostra comunitat, la tenim com una molt bona, una molt bona puntuació, tot i que nosaltres som com molt fanàtics, no? Ja ens passem, de vegades ens passem el fanatisme per el mate, l'alfajor, l'assado, però et diré que la carn d'aquí, superbé, i a més que és... és molt habitual, no és que perquè només
són carnívors aquí.
No, i a més que ens agrada comprar aquest tipus de carn perquè està molt, s'assembla molt a la carn. La nostra té, bueno, és llarga l'explicació perquè té un munt de situacions que viu, no? Les pastures, no? De la pampa, de...
Els gauchos i tot això.
I a més que, com sempre diem, l'assado no només és menjar, sinó és tota la religió, la cerimònia.
Aquí tenim tres productes molt bons. Un és la carn, tot el que és la carn.
Sí,
molt. Hem pres, tenim les bones truites, que encara que li agrada pescar.
Molt
bon. I hem pres, tenim, a part de conrear la terra, pel tabac no ens el fotem, se'l fot al que hi hagi, tenim tota classe de bolets. És un país molt voluntari. O sigui, que realment, si ens ho miréssim una miqueta, podríem ser una mica, fins i tot autònoms, jo que tinc una mica de bestiar, perquè m'agrada, podríem ser autònoms.
Denominació d'origen...
Ja està. Poses el congelador i poses denominació d'origen de casa meva, de casa teva.
Doncs sí, Josep Anton Albós, moltes gràcies per vingut avui a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres, sempre, sempre igual. Com has gustat.
Richi Ponce, o Marcelo Ponce, per a alguns i els altres, els coneguts i els menys coneguts, per dir així, merci per la teva presència.
Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, un enorme plaer conèixer-vos i sempre estar aquí al teu costat, Enric.
Us dic fins la propera. Nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.